tot costa.
Avui comença a caminar el Madrid. Xavi Alonso sembla que vol ser Guardiola a la gespa i Mourinho a la sala de premsa. Al Mundial de Clubs l'equip va generar dubtes, però ja sabem que al Madrid no li cal jugar bé per guanyar títols.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocinen el Tot Costa.
Tot Costa, amb Sergi Camps.
Dimarts 19 d'agost del 25. Joan Fitó, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Què ens expliques?
Que Robert Lewandowski no està descartat per jugar dissabte contra el Llevant. Avui el davanter polonès ha fet gran part de l'entrenament amb el grup i podia estar disponible per dissabte.
El Barça ha presentat avui la tercera equipació.
És un disseny retro, a l'estil total 90. La samarreta recupera el color taronja que l'equip va lluir quan va guanyar el sextet en la final del Mundial de Clubs del 2009.
El femení, per la seva banda, viatja cap a Mèxic,
on farà una gira de pretemporada i hi jugarà dos partits amistosos el cap de setmana contra un equip d'estrelles de la Lliga Mexicana i el dilluns 25 contra l'Amèrica Femení, equip on juguen les ex-blaugranes Sandra Paños i Bruna Vilamala. Pere Romeu s'han portat 8 jugadores del filial que se sumaran a les 17 fitxes del primer equip per arribar a les 25 convocades.
El Girona s'ha fet oficial la sortida de Miguel,
que fitxa pel Nàpols. L'equip italià paga 18 milions d'euros més 2 en variables i l'equip gironí rebrà 9 milions d'euros. L'altra meitat va per al Real Madrid, que tenia el 50% dels drets del jugador. El Girona, per cert, ha presentat aquest migdia Axel Witsel.
I l'Espanyol ha renovat a Antonio Roca.
Fins al 2028, després d'Hinojo, l'Espanyol renova un altre jugador de la Pedrera. Roca, de 22 anys, va debutar a la Lliga a la primera jornada de la temporada passada i aquest any ja ha estat inclòs a la primera plantilla.
I avui debuta el Real Madrid a la Lliga.
A les 9, el Bernabéu i contra l'Osasuna. El Madrid tanca avui la primera jornada d'aquesta primera divisió, de moment encara sense 11. És una cosa que, per cert, ha canviat respecte a l'era Ancelotti, on coneixíem les alineacions hores abans del partit. Xavi Alonso no podrà comptar avui amb Rüdiger, Camavinga o Mendy.
Leo Messi podria jugar el 4 de setembre al seu últim partit a Buenos Aires amb la samarreta de la selecció argentina.
El seleccionador Lionel Scaloni l'ha convocat per als pròxims partits contra Venezuela i l'Equador. Seran les dues últimes jornades de les eliminatòries per al Mundial del 2026.
En bàsquet és oficial, Youssouf Afol jugarà al Barça la temporada vinent.
Després de que el club se n'acomiadés des d'ell el 30 de juny, la temporada passada, el pivot senegalès va jugar 63 partits i el mànager de la secció, Juan Carlos Navarro, destaca que ha volgut ser jugador del Barça des del primer moment. Avui, per cert, ha arrencat el Jaio Post Lleida la pretemporada.
Encara en bàsquet, l'Uni Girona continua reforçant la plantilla.
Ha fitxat Mariam Koulibaly, exjugadora de la penya la temporada passada. La pivot, de 27 anys, nascuda a Mali, arriba en el seu millor moment després d'anotar una mitjana de 22 punts i agafar 11 rebots per partit. La temporada passada, Koulibaly va ser MVP de la jornada 12 cops de 30 possibles.
En tennis, Carlos Alcaraz, campió a Cincinnati.
Va superar l'italià Jannik Sinner, que es va retirar després de només 5 jocs, tots guanyats per Alcaraz. Amb 5-0 i només 23 minuts, Sinner va haver de retirar-se. Un Sinner, per cert, que s'ha retirat també dels dobles mixtes del US Open que havien de començar avui mateix. Alcaraz, en canvi, sí que el jugarà a partir de 9:45. De fet, juga avui Alcaraz i fent parella amb Emma Raducanu.
Molt bé. El Barça ha presentat aquest matí el nou entrenador de l'equip d'hoquei patins, Ricard Ares.
Ja ha estat contundent i ambiciós. Ricard Ares reconeix que el seu gran objectiu és la Champions, un títol que el Barça no guanya des del 2018. Ares arriba procedent del Porto, conjunt que ha dirigit les últimes 4 temporades.
En handbol, el Granollers presenta avui el primer equip masculí i femení davant de la seva afició. A Granollers hi tenim l'Anna Martínez. Anna, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Sí, aquí al Palau d'Esports s'està disputant ja aquesta segona part del primer partit de pretemporada, aquest Granollers femení de Robert Cuesta. Ara mateix al minut 14, el Granollers perd per 20-26 contra el Toló francès de la primera divisió francesa. Veurem si poden remuntar.
Més tard, a 9:15, en aquest cas jugarà també el conjunt masculí contra el Cherbourg, en aquest cas de la segona divisió francesa.
I Fitó, què preguntem avui als nostres oients?
Doncs pregunta enfocada al Real Madrid. Aquest any, el Real Madrid, punts suspensius, 4 possibles respostes, no farà res, paper discret, fa por o guanyarà títols.
Tot això des d'ara fins a 9:15 al Tot Costa, tot això des d'ara fins a 9:15 a Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta i deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient 607 0709 28, 607 0709 28.
senyora Gemma Mallorca, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Senyor Ferran Correas, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Va, estireu-vos al divan, que l'hem netejat i està net avui. A veure, avui preguntem als oients pel Madrid. Madrid, entre altres coses, és una bona plaça per anar a dinar o a sopar. Us pregunto, Gemma, començo per tu. Quin és el millor plat de la teva mare, del teu pare, de l'avi, de l'àvia? El plat aquell que, escolta, el dia de celebració oficial a Can Mallorca, dieu, hem de dinar això.
Jo et diria la paella de la iaia, és increïble.
Com és, com és?
No, és que no ens ho explica. Ah. És a dir, és, amaga la recepta, ella diu, no, és d'aquesta manera, i mon pare intenta imitar-la i és impossible. Ja li he dit que les properes vegades que faci paella, que per cert avui l'he dinat, espectacular, que em convidi abans i faré una gravació de tots els passos que segueix, perquè no ens vol explicar.
Però no la faràs igual, eh?
No, segur que no.
Perquè hi ha anys d'experiència darrere de la cuina.
I l'amor, també, evidentment. No, boníssima.
Ferran, el plat de casa teva en els dies grans, el plat de l'àvia, de la mare, del pare, de l'avi...
No et diré el dels dies grans, perquè hi ha uns quants, però sí que et diré la truita de patates de la meva mare.
Home, imbatible.
No hi ha cap com
amb ceba o sense ceba?
Sense.
Sí? Tu t'agrada sense ceba?
M'és igual.
Crua...
M'és indiferent, però...
Crua feta.
La prefereixo sense, perquè sempre l'he menjat sense a casa. Però, bueno, m'ha sentit.
Més tirant a crueta, feta...
A mi m'agrada crua.
Sí.
Quan més crua, millor. No, la mare no la fa crua, però no sé per què. No la fa d'allò que es veu l'ou, eh? O sigui, està consistent.
Sí, sí,
no,
sí.
No molt feta, però consistent.
Doncs mira...
No sé, té un secret, també. Té un secret que tampoc... tampoc explica.
Es perdrà quan desapareguin, tant de bo d'aquí molts anys.
Espero que li expliqui a la meva filla.
Bé, però té aquesta mística, no?, de la recepta de l'àvia que mai, doncs, es podrà igualar. Doncs la paella i la truita, els plats estrella de les famílies del Ferran i de la Gemma. Va, 7 i 7 minuts, parlem del Barça.
A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Sergi Camps.
Doncs vinga, va, amb el Sam Silva, el muntatge musical, DJ Sam Silva, que ens tria aquesta cançó dels The Hypes, que es diu The Hypes Forever, Forever The Hypes. Sembla un embarbussament, però és la cançó que ens ha triat avui. Correcte, el Sam Silva, el muntatge musical del programa d'avui, amb el Nil Via a la producció i el Manel Gil i la Glòria Vallejo al control central. Roger Busar, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Roger Busar, Busar Roger.
Sí,
una mica així embarbussament.
També, sí, sí.
A veure, avui el Barça ha fet el primer entrenament de la setmana per preparar el segon partit de la Lliga, dissabte al camp del Llevant, on intentarà arribar Robert Lewandowski.
Sí, ahir l'equip va tenir festa, avui ha tornat a la feina i amb Lewandowski fent la major part de l'entrenament amb el grup, excepte la part final, però ha fet un bon gruix de la sessió amb el grup. Per tant, passos endavant del polonès per intentar ser dissabte al Ciutat de València i també deixar enrere, doncs, aquesta lesió al bíceps femoral que no el va permetre jugar la setmana passada al camp del Mallorca. La intenció és arribar-hi. Veurem com avança des d'avui fins divendres i quines sensacions té per jugar aquest partit dissabte contra el Llevant en el que serien els seus primers minuts aquesta temporada a la Lliga.
De cara a dissabte, per tant, objectiu Lewandowski i també Gerard Martín.
Sí, que encara no està inscrit, per això no va jugar a Mallorca. És el següent a la llista de prioritats per inscriure per davant de Stensna. El club treballa per fer-ho i això ara depèn de les sortides. Estem parlant d'Iñaki Peña o d'Oriol Romeu. Amb Iñaki no hi ha tanta pressa fins que no hi hagi urgència en el fair play i fins que Stensna estigui inscrit. I amb Oriol Romeu, el club ja sabeu que fa dies que treballa per rescindir-li el contracte i si es produeix abans de dissabte, que això doncs ja ho veurem, si es produeix aquesta setmana, doncs permetria la inscripció de Gerard Martín perquè pogués jugar també dissabte al camp del Llevant.
De seguida parlem de les samarretes, que avui s'ha presentat la tercera samarreta de l'equip. Abans, però, ens aturem en la vessant esportiva. Ferran, començo amb tu. Lewandowski, que vol arribar al camp del Llevant. Escolta'm, Ferran Torres fent-ho tan i tan bé, creus que hem de forçar Lewandowski o, escolta, creus que Ferran Torres s'ha guanyat un lloc i que podria tenir continuïtat?
Jo crec que Lewandowski, a poc a poc, ja va acabar la temporada passada lesionat i recordo que va accelerar amb la recuperació, tot i que després no va poder ser titular contra l'Inter, va estar a la banqueta a la tornada. Tampoc es va perdre la final de Copa, també, i jo crec que a poc, té 36-37. La temporada és llarga, que vagi a poc i a més a més és això, que el Barça no té... Tampoc té una urgència en aquests moments de davanter centre. Ferran va acabar molt bé. La temporada passada la va fer molt, va ser molt bona, i aquesta l'ha començat bé, un gol polèmic, podríem dir, però, però al final és un gol. I fins i tot hi ha Rashford, que ja ho vaig dir la setmana passada, jo crec que Rashford és més un jugador de banda que davant de centre, però pot jugar, no? Però pot jugar davant de centre perfectament.
Gemma, la davantera del Barça, Ferran Torres, Rashford, a Lewandowski, que no corri.
Totalment, crec que Ferran està molt endollat, deixa com a mínim en aquest partit contra el Mallorca les mateixes sensacions que va deixar la temporada passada, un jugador que està encertat de cara a porteria, sí que és veritat amb aquest gol polèmic, però és un golaç, és un autèntic golaç, i per tant jo crec que Lewandowski en aquest cas no cal que corri. També tenim, com explicava el Ferran, l'altra alternativa, tens a Rashford que et pot jugar de nou, inclús jugadors que et poden jugar de fals nou, per tant no hi ha pressa.
De cara al futur, el Barça sempre ha intentat fitxar els millors jugadors del món, i molts d'aquests millors jugadors del món són davanters, no? De cara al futur, Ferran, quan Lewandowski ho deixi, creus que Ferran Torres pot ser l'aposta, o creus que el Barça anirà a fitxar un Haaland o similar?
Jo crec que Ferran Torres pot ser aposta. De fet, a mi em fa la sensació que aquesta temporada no serà... O sigui, la temporada passada estàvem acostumats a un Ferran sortint des de la banqueta a minut 60-70 i aprofitant les oportunitats. Jo crec que aquesta temporada no sortirà tant des de la banqueta, sinó que sortirà en molts partits de titular, perquè Lewandowski descansarà més per l'edat que té. Per tant, jo crec que aquesta temporada ja veurem a un Ferran més titular. De cada temporada que ve, que teòricament Lewandowski acaba contracte, pot ser l'aposta, però estic convençut que sent any electoral, a més, hi haurà fitxatge, o com a mínim s'intentarà fitxar un davanter centre. El problema és que no hi ha tants. O sigui, no veus un davanter centre. Hi ha davanter centres, però sí. A Haaland no el trauràs.
És l'evident, però hauries de rascar una mica més.
Ha hagut moviment aquest estiu, molt moviment de davant de centres. Gyökeres ja està fitxat, Sesco ja està fitxat. El somni de la porta possiblement, si a banda de Haaland...
Julián, potser?
Sí, Julián, però Julián té una clàusula de 400 milions, si no m'equivoco. A Madrid dubto que te'l deixi per una quantitat que no sigui la clàusula. Serà complicat, però bé, també és any de Mundial, i al Mundial sempre apareix algú.
Gemma, a veure, el futur del nou del Barça, cap on creus que pot anar?
Clar, ara repassant tots aquests noms, a mi, si no hi haguessin aquests diners damunt la taula, evidentment m'agradaria molt el fitxatge de Julián Álvarez, perquè crec que és un nou que s'adaptaria molt al joc del Barça. De fet, crec que dels jugadors que hi ha a la Lliga és un dels que més perfil Barça veig, de tots els que he vist jugar, però clar, és complicat per tots els moviments que hi han hagut ja, perquè tampoc hi ha tants nous purs que et puguin destacar en un Barça que juga d'una manera molt, molt particular. I creuem els dits que com serà Mundial, doncs sempre apareixen aquells noms, aquelles estrelles que fins ara ningú coneixia i que de sobte brillen per damunt de tothom.
A veure, Roger, avui ha estat dia de samarretes, abans ho dèiem, l'equip ha estrenat el nou patrocini del Congo, ara en parlarem també a la part posterior de la samarreta d'entrenament, i mentrestant, finalment el club ha presentat doncs la tercera equipació.
Molt de hype, ha creat molt de hype.
Sí?
Sí.
Ja es pot dir que és la tercera samarreta més venuda de la història?
No,
cada
no,
any
no,
estem dient
no,
el mateix.
No, us agrada o què? Ha agradat a molta gent.
A mi m'agrada.
I ha generat això molta expectació. És de color taronja, segons el club és un color mango brillant, una equipació i un color que recorda, de fet, i homenatge al Barça del Sextet, en Pep Guardiola, que va vestir aquella samarreta taronja a la final del Mundial del 2009, el dia de la culminació del Sextet. És una tercera equipació totalment color taronja, mango, la samarreta, els pantalons i també les mitgetes, amb alguns detalls de color blau marí al coll i a l'esquena, i veurem si aquesta equipació la podrem veure dissabte, que no té pinta, al Camp del Llevant. La primera, evidentment, no, perquè el Barça vesteix com a Llevant. La segona, tampoc, perquè els pantalons són foscos, igual que els del Llevant. I a veure què interpreta la Lliga amb la tercera, si considera que els colors es confonen o no. Si el Barça no pot jugar amb aquesta tercera, amb aquesta taronja, haurà de fer el mateix que dissabte passat a Mallorca, que és jugar amb la tercera, però de l'any passat, aquella verda, que bé, que no és d'aquesta temporada, però que s'hi haurà obligat el club perquè no podrà fer servir ni la primera, ni la segona, ni la tercera d'aquesta temporada.
Ara us pregunto pel patrocini del Congo, que a partir d'ara el veurem a les samarretes d'entrenament del Barça. Abans, però, Ferran, estèticament, la tercera samarreta, aquesta de color mango, què et sembla? Ets més tradicional, tu, que el Barça hauria de tenir una cosa més fixa o ja t'agrada una miqueta la varietat cada any?
És que això estem a... És el mercat, és el món, no? Ara suposo que ens preguntaves també pel Congo i... Ara entrarem i diré exactament el mateix. És que és el... És,
futbol modern.
És el, exacte, és el futbol modern. Abans una samarreta et durava 5 anys o 6. Sí. Ara els clubs cada any canvien de samarretes perquè és una màquina de fer diners i a més no fan només nova la primera equipació, sinó que fan la primera, la segona i la tercera, totes. I el que deia el Roger, moltes vegades no poden fer servir la tercera per coincidència de colors. Aquella samarreta que era una mica les quatre barres, que sí. Es va dir en el seu moment, no, aquesta es quedarà de tercera per sempre.
I mai,
doncs, sí,
mai
es va fer. Un parell d'anys, però després es va canviar per una altra, per això, perquè és fer diners. Sí, jo, mira, precisament el meu nebot volia comprar-se la samarreta i volia comprar-se la tercera, aquesta verda, la que va fer servir l'altre dia. Uh-huh. A Mallorca, si entres a la web del Barça, ja no es pot comprar.
Què dius ara?
No, perquè clar, s'han de comprar aquesta temporada.
Caram, doncs haurà d'anar a mercats vintage. A veure, Gemma, estèticament, la samarreta del Barça, que és la tercera, per tant, segurament la veurem poc, però vaja, què et sembla?
A mi m'agrada totes aquestes samarretes que tenen un lligam sentimental amb un moment icònic del club. Crec que el taronja tots tenim, no?, bons records per la primera Copa d'Europa que va alçar el Barça, i més enllà d'això, després tens l'últim record, segurament ens ve a tots el sextet. Per tant, a mi totes les samarretes que tenen un lligam sentimental sempre a favor.
A veure, Ferran, el Congo, un patrocini doncs una mica controvertit. A partir d'ara, doncs, quan els jugadors surtin a entrenar, veurem doncs el patrocini d'aquest país a la part posterior de la samarreta. Futbol modern, ja ho sabem, però on posem la línia, no? Això també és un debat molt recurrent, no? Però on posem la línia de dir fins aquí podem doncs jugar amb els diners i fins aquí hem de marcar doncs potser que cal tenir una mica més d'ètica, potser, no?
Sí, a mi no m'agrada, és cert, perquè a més és la República Democràtica del Congo i la democràtica en té poc, no? Però sí que és cert que és això, no és el futbol modern, és la globalització, i tampoc m'agrada que la Supercopa jugui a Aràbia Saudí, per tot el que representa Aràbia Saudí, però es juga a Aràbia Saudí, i Aràbia Saudí s'emporta la Fórmula 1 i s'emporta la Supercopa italiana també es juga allà. No m'agrada que es jugui un partit de la Lliga a Miami, perquè crec que s'hauria de jugar aquí, però si et donen 6 o 7 milions d'euros els has d'aprofitar. Llavors, al final, per exemple, amb això de Miami, no? És que hi ha molta gent que diu no, jo no vull que la Lliga Espanyola jugui a Miami, però aquesta mateixa gent vol que la NBA vingui aquí a jugar perquè li agrada, sí, veure aquí un partit de la NBA. Llavors, és això, no? El Real Madrid, no? Parlàvem, sembla que va ser la setmana passada.
Sí, sí, del comunicat.
El Real Madrid fa el comunicat dient que no, però el mateix Bernabéu
acollirà un partit de la NFL, no? Sí.
Tot són contradiccions. Llavors, amb els temps que corren, home, no m'agrada, però allò de... Recordo fa molts anys quan el debat de si el Barça havia de portar publicitat, perquè era l'últim club que no portava, fa moltíssims anys, eh?
Ja, queda lluny, queda lluny.
Recordo, eh?
A veure, Gemma, aquest acord amb el Congo.
Sí, per un tema econòmic és evident que el Barça ho havia d'acceptar, però per tot el que representa quan tu llueixes, no, el teu emblema, que ets més que un club, potser s'hauria d'anar més amb cura a l'hora d'acceptar segons quins patrocinis, sobretot pel que comentàvem, pel que representa la República Democràtica del Congo, que la democràtica no té absolutament res a dia d'avui, que els drets humans estan vulnerats de totes les maneres. Llavors, si el Barça ho veu com una inversió a més per ajudar aquella zona, per intentar que els drets humans doncs augmentin o que respectin al màxim, em sembla una bona inversió, però que sigui per dues bandes, que no sigui només com un patrocini econòmic favorable al club, sinó que també tu com a club, o com a més que un club en aquest cas, ajudis a aquella zona que està més, més vulnerable.
Roger, un últim apunt en clau Barça, que té a veure amb el Camp Nou i la Champions.
Sí, perquè, si ho recordeu, el Barça va demanar a la UEFA jugar la primera jornada de la Champions fora de casa per tenir més marge amb el tema de les obres i tenir uns dies més per enllestir-lo. La petició la va fer el mes de juliol. De fet, això ho va explicar Joan Laporta, no me'n recordo quina entrevista, crec que al Mundo Deportivo. Mm-hmm. Doncs, a dia d'avui no hi ha resposta encara per part de la UEFA i, de fet, el Barça ja no l'espera. Ja té coll avall que la UEFA no ho deixarà fer. Ja sabeu que la UEFA és molt rígida en això i que és molt estricta i, per tant, doncs, el club ara mateix ho fia tota la sort i a esperar que quan es faci el sorteig i quan surten els horaris, doncs, que el primer partit sigui fora de casa i que no toqui a casa, que ara mateix el club no sap on començarà la Lliga de Campions.
Un sorteig és el dilluns que ve i el Roger Bosà hi serà, viatjarà cap a Mònaco per viure-lo en directe i explicar-lo a l'antena de Catalunya Ràdio. A veure, per cert, F5 al Camp Nou, la cosa està com estava, eh, Roger?
Igual, sí, sí. Esperant certificats, el certificat de final d'obra i que et permeti, doncs, la llicència de primera ocupació de la primera fase de la primera fase. La primera fase s'ha dividit en tres. La fase 1A és la que espera el club ara per poder, doncs, tenir aquests 27.000 aficionats el dia 14, que és la quarta jornada. Barça-València és l'objectiu amb el qual encara ara el club, doncs, hi treballa.
A veure, Ferran, tu tens bona informació. El Barça es creu que s'arriba aquest 14 de setembre?
De moment sí, però és cert que aquest certificat de final d'obra hauria d'haver arribat fa... avui estem a 19, no?
19, sí.
Jo, pel que sabia, crec que hauria d'haver arribat fa uns quants dies. No dos o tres, sinó uns quants. I de moment no ha arribat i sembla ser que hi ha algun problema. Una vegada arribi això, l'Ajuntament tampoc trigarà un dia només a donar el permís de primera ocupació. Jo crec que arribaran el dia del València. És que, a més, si no el dia del València tens un greu problema, perquè l'Estadi Olímpic està ocupat. Hi ha un concert el divendres, em sembla. La gespa no hi és, perquè la van treure. S'ha de posar gespa nova. Tindràs un problema greu. El Johan... jo vaig parlar amb gent de la Lliga i em van dir que no es podia jugar, no per un tema de cabuda, sinó perquè el Johan no està instal·lat al bar, per exemple, i és necessari. No hi ha instal·lada tota l'operativa de càmeres de seguretat, etc. O sigui, haurien de començar a fer-ho ja i van tard. Aquí al Barça té un problema. El que no sé, i això és una cosa que no és informació, sinó que he pensat jo, de cara al dia de València, si no s'aconsegueix, que és possible que s'aconsegueixi, és que no jugui a porta tancada. Uh-huh. No sé si és una opció que la Lliga contempla o no, però no m'estranyaria que sigui una opció. Jugues a porta tancada...
Model pandèmia, no?
Sí.
Uh-huh. Gemma, aquest Camp Nou i la Champions, i a veure si arribem a la Lliga el 14 de setembre.
Sí, fa patir, perquè cada vegada que s'han posat dates s'han anat posposant, i crec que és una errada també tornar-nos a centrar en una data, perquè ja ho hem anat veient els últims mesos, que sempre que s'ha dit un dia, al finalment no s'han pogut obrir les portes. Per tant, crec que el Barça ha de començar a buscar solucions o pensar altres propostes, tenint en compte que l'Estadi Olímpic, com comentava, està ocupat per un concert, i veurem. A mi és una situació que em fa patir. El tema de les obres del Camp Nou és una situació que no em tranquil·litza ni molt menys, perquè em sembla que no hi ha llum al final del túnel. Jo espero i confio en que el club té altres solucions damunt la taula per si no s'arriba aquell dia. Sobretot ja no per la Lliga, sinó per la Champions, que és el tema més preocupant.
El dilluns sabrem els rivals del Barça a la Champions. Us va convèncer, començo per tu, a Ferran, el format de l'any passat que es va estrenar a la Lliga de Campions, aquesta lligueta més llarga, valgui la redundància, amb més partits? Us va convèncer el format?
A mi al principi no em convencia i em va acabar convèncer. Simplement hi havia alguna cosa que no em va agradar, que s'ha rectificat aquesta temporada, que és que, per exemple, el Barça quedant segon a la lligueta hauria d'haver jugat totes les eliminatòries com a local, perquè per això has quedat segon, o l'Inter igual. Això no va passar, només era la primera, després no, i això s'ha rectificat aquesta temporada. Però el format... al principi et cost... a nosaltres potser no, però a la gent del carrer sí que li costava entendre. Ostres, com és que jugues contra el Bayern i després no jugues a Alemanya? Bueno, a vegades ho entens, jo crec que és atractiva. És, de fet, va haver emoció a la darrera jornada, potser no pel Barça o per l'Inter de Milà, però hi havia equips com el City, com el PSG, que estaven allà, que si es classificaven, que si no. Després el PSG va acabar guanyant la Champions, però...
I el Liverpool, que va guanyar la Lligueta, em sembla, va acabar eliminat a la primera volta.
Després hi havia jo que bueno, els 8 primers anaven directes, els altres no, emoció, i va bé. I, home, si hi ha algun partit, va bé, el Barça va guanyar... Si et toca els de l'últim bombo, al final acaben sent com els de l'últim bombo de l'antiga Champions, no? I els hi guanyes fàcil, però és atractiva. A mi, jo crec que va ser una resposta de la UEFA a l'intent de Superliga i més o menys d'encertat.
Gemma.
Sí, a mi em va agradar molt, em va convèncer molt, sobretot per veure molts rivals, molts partits diferents, ja no tant en aquesta anada i tornada, que potser no té tanta emoció si en el partit d'anada guanyes per golejada, i era interessant, sobretot pel que dèiem, per descobrir nous jugadors, per descobrir altres equips, i crec que va ser totalment un encert. M'agrada molt que els tornejos més tradicionals també surtin una mica de la norma i vulguin innovar, crec que és una passa endavant, i per mi, com comentava, un encert total, sí, sí.
Alguna cosa més, Roger, en clau Barça?
Res més.
Doncs ens veiem demà.
Vinga,
a les 7, al Tot Costa de Catalunya Ràdio. No facis campana.
Home, no.
Vinga, va, 4 minuts i arribarem a 8:15 del vespre. I a tot plegat, avui s'estrena el Madrid. El Madrid de Xavi Alonso, que juga a les 9 avui al Bernabéu contra l'Osasuna.
Tot Costa.
Madrid, Madrid, Madrid.
El boig de la Castellana.
David Sánchez, què tal? Bona tarda.
Hola, Sergi, bona tarda.
I a tot plegat, avui debut al Madrid contra l'Osasuna a les 9, amb quatre cares noves, Carreras, Mastantuono, Tren i Heisen, amb un Xavi Alonso que s'estrena a la banqueta. Primer comencem per la gespa, després et pregunto per Xavi Alonso a la sala de premsa. Com jugarà aquest Madrid? Perquè sembla que Xavi Alonso ha deixat enrere, no?, la idea de 5 defenses i jugarà amb 4.
Hi ha molts dubtes a Madrid de si serà capaç el Madrid de jugar com vol el seu nou tècnic, el Xavi Alonso. Fa la comparativa amb el Bayer Leverkusen de la passada temporada. Es té dubtes de que l'actual plantilla del Madrid pugui fer o posar en pràctica el joc que va demostrar el Bayer Leverkusen la temporada passada amb Xavi Alonso a la banqueta. Hi ha molta il·lusió. Jo crec que la carpeta i el cicle de Carlo Ancelotti havia acabat fa ja més d'una temporada. El tema de guanyar la Lliga de Campions la darrera van redarir l'arribada de Xavi Alonso, però sí, hi ha molta il·lusió, però molts dubtes de cara a que puguin jugar de la forma que ho feia el Bayer Leverkusen. Ha il·lusionat l'arribada de Xavi Alonso, ha il·lusionat l'arribada de Heusen, ha il·lusionat l'arribada de Carreras, un jugador, entre cometes, que entrarà de la fàbrica del Real Madrid, però hi ha dubtes perquè no se sap si seran capaços de jugar bé al futbol, una cosa que no fa el Real Madrid des de fa una temporada, i si serà capaç aquest Madrid de poder guanyar la partida al Barcelona aquesta temporada de Lliga.
Avui el Madrid té les baixes de Rüdiger sancionat i les lesions de Bellingham, Endri, Camavinga i Mendy. D'altra banda, David, a la punta d'atac, a la davantera, aquest ha de ser l'any, no?, de la convivència amb Mbappé-Vinicius. El primer any no va acabar de funcionar. Suposo que Xavi Alonso té aquest repte, no?, fer funcionar dos dels millors jugadors del món.
I si Vinicius no espavila, ho tindrà complicat per ser un indiscutible de l'equip titular del Real Madrid. Segons comenta l'entorn madridista, el Xavi Alonso té claríssim que Vinicius jugarà sempre i quan sigui un jugador diferencial, una cosa que no va ser la temporada passada. De moment, el tema Rodrigo es queda al Madrid, però ningú li tanca la porta de sortir del jugador brasiler. Vinicius té una temporada més per demostrar que pot conviure amb Kylian Mbappé, que segurament és el jugador franquícia, no sé si del Real Madrid, però sí del seu president, del Florentino Pérez. La temporada passada va ser dolentíssima per part de Vinicius després de no guanyar la pilota d'or. Veurem què passa aquesta temporada. La missió prioritària de Xavi Alonso és, un, que l'equip jugui bé, i dos, que puguin conviure esportivament parlant el Vinicius i l'Mbappé, cosa que no va succeir la temporada passada.
Et pregunto també per Mastantuono, aquest argentí que escolta, el primer que va dir quan va aparèixer al Bernabéu va ser dir que Messi és el millor del món. No sé si és la millor manera de començar al Bernabéu, però és un jugador que està creant molta expectativa.
Bé, aquí sempre, ja saps, Sergi, que s'agafa per la part positiva i es parla de la personalitat, un jugador de 18 anys que arriba i és capaç d'asseure a la sala de premsa de Valdebebas i dir que el seu jugador preferit o el millor jugador del món ha estat Leo Messi. Si ho diu un altre, segurament seria ja exjugador del Real Madrid. En aquest cas no, és el Lamine Yamal del conjunt blanc, és un jugador que ho tenia fet pràcticament amb el Paris Saint-Germain i quan va esclatar el tema Lamine Yamal, Juni Calafat i companyia, la direcció esportiva del Real Madrid es va posar mans en feina i van pagar 63 quilos al River Plate i és l'esperança de futur. Jo no crec que tingui un paper protagonista en aquest inici de temporada, però és un jugador en el qual es confia moltíssim. Té fitxa del filial, que hi ha polèmica, Sergi, aquí a la capital, pel fet que per què lo inscriben con ficha del filial, si es jugador de la primera plantilla. Bé, el Madrid diu que no té cap recorregut jurídic, que ja ho van fer amb el Vinícius i amb el Rodrigo quan van arribar a la Casa Blanca i només és un tema per alliberar una fitxa en el cas de que el Real Madrid fitxi alguna incorporació més abans que comenci la temporada.
S'havia especulat fins i tot que l'Osasuna podria impugnar el partit si Mastantuono o no doncs el juga. Sembla que la cosa, com dius tu, David, s'ha fet altres vegades i que no tindria recorregut. Al mig del camp, des que va marxar Toni Kroos, David, al Madrid li falta una persona que posi ordre al mig del camp i a l'equip en general. Creus que Xavi Alonso vol fer d'Arda Güler el nou Toni Kroos?
No li queda un altre. Xavi Alonso volia fitxar un jugador que fos que fes de Toni Kroos, però després de pagar 60 quilos, 58 per Hoisen, després de pagar 50 per Carreras, després de pagar 63 per Mastantuono, quan el Xavi Alonso li va demanar a Florentino Pérez l'incorporació de Zubimendi, Florentino Pérez li va dir que es pentini i que tiri cap a una altra banda, que no hi havia més calés i que tirés de Güler, de Ceballos o de qui vulgués. Xavi Alonso havia parlat amb Zubimendi, es veia capaç d'aturar l'arribada de Zubimendi a l'Arsenal, però, repeteixo, Florentino Pérez va dir que aquesta temporada ja estava bé, que no fitxava res més i que tenia que tirar o de Güler o de Ceballos, i tot sembla indicar que serà Güler l'home que faci de Toni Kroos aquesta temporada. Tinc també molts dubtes de que pugui fer una temporada completa Arda Güler com a capità general d'un Madrid que ja no té Luka Modric.
Fins aquí la gespa, marxem a la sala de premsa. Xavi Alonso, David, que escolta, és un tio elegant, té discurs, però li hem començat a veure certs tics de Mourinho, potser?
És mourinyista, sí. Xavi Alonso, la seva etapa de jugador, va ser soldado, que diuen per aquí, de Mourinho, juntament amb Álvaro Arbeloa. És a dir, jo crec que futbolísticament parlant, el Xavi Alonso és més semblant a Guardiola que no passa a Mourinho, però en el seu comportament i a l'hora de motivar la seva plantilla i d'afrontar les sales de premsa, jo crec que és molt mourinyista. No buscarà polèmiques absurdes, però crec que no refusarà cap polèmica si li pregunten i li van de cara. Xavi Alonso coneix perfectament com respira el madridisme, sap el que té que dir, el que no té que dir, el que agrada escoltar. És a dir, no farà el ridícul a la sala de premsa, però també és conscient que és tècnic del Real Madrid i que el que segurament li agrada escoltar a la grada del Santiago Bernabéu és el mateix que li agrada escoltar a la planta noble del Santiago Bernabéu.
I l'última, David, preguntar-te també pel conflicte entre Tebas i Florentino amb el partit del Barça-Miami darrere fons. Com acabarà tot plegat?
És que jo crec que mai acabarà aquesta guerra entre Tebas i Florentino fins que Florentino marxi del Madrid o que Javier Tebas marxi de la presidència de la Lliga de Futbol Professional. Si el partit a Miami l'hagués assenyalat en el calendari un president de la Lliga que no fos Javier Tebas, estic convençut de que el Madrid no faria res. Jo estic convençut de que el Madrid és el primer equip que confia i creu en l'expansió mundial de la marca Lliga, de la marca Lliga Espanyola, de futbol espanyol, del Barça, del Madrid. És a dir, tu quan parles amb el Madrid, el primer que et diu és no s'interessa un Barcelona fuerte. La pitjor etapa de Josep Maria Bartomeu al Madrid era dels que deia que és que el Madrid necessita un Barça fuerte para competir econòmicamente con el Paris Saint-Germain i con este tipo d'equipos. La guerra entre Tebas i Florentino va molt més enllà del tema futbolístic. És un tema personal, és un tema de que no es parlen, és un tema de que el Madrid entén que el que diu i com ho diu Javier Tebas és una falta de respecte constant al Real Madrid. I si a Florentino Pérez li dius ¿Qué prefieres? ¿5 Champions seguidas o que salte por los aires Javier Tebas en la presidencia de la Liga? T'asseguro, Sergi, que opta per aquest segon tema, eh? Javier Tebas fora del futbol espanyol.
Doncs ens quedem amb aquest titular del David Sánchez. David, boig de la Castellana, moltes gràcies. Fins la propera.
Una abraçada, amics.
Tot costa, amb Sergi Camps.
4 minuts i mig per sobre de 8:15 del vespre, el boig de la Castellana, el David Sánchez, amb aquest titular, eh? Florentino, s'estimaria més que Tebas marxés que guanyar 5 Champions seguides. A veure, Gemma, aquest Madrid de Xavi Alonso, d'Mbappé, amb el 10 a l'esquena, 2.0, què n'esperes tu?
Després de veure el nivell que ha demostrat el Barça, d'acord, era el primer partit de temporada, però també l'ambient que s'ha respirat respecte a la temporada passada, que crec que estan a un nivell extraordinari, molt, molt i més alt, un equip molt més concentrat, el Real Madrid em fa molta menys por sí? que la temporada passada.
Què dius ara?
Tot i això, és veritat que s'han reforçat bé. Huijsen, per exemple, és un central que m'encanta i que m'hagués agradat també veure el vestit de blaugrana. Tot i això, el jugador va sortir madridista i tenia molt clar que volia fitxar pel Real Madrid. Crec que s'ha fet, que s'ha reforçat bé, però un dels grans, jo crec que problemes que té el Real Madrid i que l'arrossega precisament des de que Kroos ha marxat i ara també amb la baixa de Modric, és que no tenen mig del camp. Era un desordre constant la temporada passada i si no s'han reforçat, d'acord, hi ha el Mastantuono aquest, mm-hmm. que és molt jove, que entra en fitxa del filial, però crec que el Real Madrid té un problema al mig del camp. No sé com ho gestionarà Xavi Alonso.
Refresquem a la pàgina oficial del Madrid. No hi ha 11 encara de l'equip de Xavi Alonso. No és Ancelotti que anunciava els 11 el dia abans. A veure, Ferran, ara ho deia la Gemma. Aquest mig del camp del Madrid sembla que Güler hauria de ser el nou Toni Kroos, però clar, pel perfil de jugador no és el mateix.
No s'assembla en res. Güler és, per mi és bon jugador, però no s'assembla en res ni a Toni Kroos ni a Modric. Jo estic amb la Gemma, a veure, el Real Madrid el que té és que guanyarà molts partits simplement per inèrcia, perquè té Mbappé, perquè té Vinícius, perquè té arribada, perquè té gol, i molts partits, encara que sigui 1-0 o 2-0, els guanyarà perquè té Courtois darrere, per inèrcia. Però a mi... És cert que quan va començar la temporada passada el veies com a gran favorit de guanyar-ho tot, perquè l'equip que ho havia guanyat tot li sumaves en paper, no va fer una bona temporada i és cert que s'ha reforçat, però jo li continuo veient molts problemes. A la porteria no, perquè té Courtois, davant té grans jugadors, però jo crec que Vinícius comença a ser un problema greu pel Real Madrid, ha demanat renovar a l'alça, Florentino no li vol donar, segons quines informacions veus que surten de Madrid, veus que són interessades com per ficar el públic en contra de Vinícius. Rodrigo havia de sortir, de moment no ha sortit perquè cobra un dineral i demana cobrar un dineral i no hi ha cap club que li pagui. Al mig del camp, tot i que crec que té bons jugadors, perquè a mi Tchouaméni com a migcampista em sembla un molt bon futbolista, i té a Fede Valverde, que em sembla brutal, i Arda Güler o el mateix Camavinga, però no cap és creador, cap és un constructor de joc, és el que li falta al Madrid i el que demanava Xavi Alonso. O sigui, el Real Madrid ha intentat o ha volgut fitxar Rodri del City durant molts mesos i no només no ha topat amb el City, sinó que jo crec que Florentino tampoc està gaire per la labor. I després en defensa sí que és cert que s'ha reforçat, perquè de fet ha fitxat a Alexander-Arnold, a Carreras i a Huijsen. Uh-huh. Però jo el continuo veient feble. Huijsen coincideixo que serà molt bon central, però no és un central contundent. I aquesta contundència que et donava Rüdiger o et donava Militao, ja no els veig a cap dels dos com els centrals que eren. Militao ha tingut dues lesions greus de genoll, veurem com està, i després Rüdiger, jo crec que a Rüdiger no se li passarà ni una després del que va passar la temporada passada. O sigui, Rüdiger era el jugador que era, però a la final de Copa
va perdre els
nervis, qui era de veritat. O sigui, era, a la final de Copa es va veure el boig que jugava tots els partits, sí, sí. I jo crec que no se li passarà ni una. De fet, ara està a baixa, però no sé si serà titular. Per tant, crec que encara els hi falta un central. De fet, es parla que volien fitxar Konaté.
Uh-huh. A veure,
jo el veig, excepte en la porteria, li veig problemes a totes les línies.
Aquesta convivència Mbappé-Vinicius, lògicament, si el Madrid ha de triar Mbappé, és evident, però clar, són dos jugadors que voldrien jugar els dos a la mateixa posició, que és escurat a la banda esquerra. En principi, Mbappé ha jugat de nou, de fals nou, en aquesta primera temporada. Creus que aquesta convivència que Ancelotti no la va saber trobar, potser Ancelotti, potser Xavi Alonso, perdó, doncs sí que troba la tecla?
A mi em sorprendria que trobés la tecla, sobretot pel que van demostrar precisament la temporada passada. No hi havia bona connexió, els dos jugadors, a més, s'assemblen a l'hora de defensar, que no defensen pràcticament cap acció corrent enrere, i per tant això també ho va notar el Real Madrid. I després, és que jo crec que aquí tenim a dues estrelles que lluny dels terrenys de joc també són estrelles, és a dir, no només és damunt la gespa, que a vegades això és positiu, sinó que hi ha un duel d'estrellat dins del vestidor, que això ho complica molt. A mi em recorda, salvant molt les distàncies, amb el que passava amb el PSG quan van fitxar Neymar, quan hi era Mbappé i quan va arribar també Leo Messi, que no eren tres noms espectaculars, segurament tres dels millors futbolistes de la història, però no es van acabar mai d'entendre. I a mi el Real Madrid em recorda una mica el que va passar aquell any amb el PSG, que no van ensumar cap títol.
El paper de Xavi Alonso. Jo a l'inici del programa he dit que potser vol ser Guardiola a la gespa i mourineja una mica la sala de premsa. Creieu que anirà per aquí la història?
Home, era un dels soldats de Mourinho. Ell i Arbeló, sobretot, algun més. Jo li recordo accions contra el Barça, en aquells, sobretot en aquella temporada que es van enfrontar quatre vegades consecutives. Recordo accions molt lletges. De fet, durant un temps els jugadors del Barça no es parlaven ni amb Xavi Alonso ni amb Arbeló quan anaven a la selecció. Després es van fer les paus. Xavi i Casillas van ser els que es van encarregar una mica de que tothom fes les paus. Jo, pel que tinc entès, tampoc és un entrenador molt que li agradi gaire Florentino. O sigui, és una mica més de José Ángel Sánchez que de Florentino.
Ja comencem malament.
Per tant, no sé el que acabarà durant Xavi Alonso, però sí que és cert que jo el veig, tot i que ha pres amb Guardiola, perquè Guardiola se'l va emportar al Bayern, i ha pres amb Guardiola, i és cert que el Bayer Leverkusen, sobretot la primera temporada que pràcticament només va perdre la final de l'Europa League, jugava molt bé, però jo veig més Mourinho que Guardiola.
Gemma.
A mi em dóna la sensació que Xavi Alonso sap perfectament el que vol ara mateix l'afició del Real Madrid, perquè ho ha viscut durant molts anys com a jugador i ara ho viurà per primera vegada com a entrenador. Tenint en compte com va acabar Ancelotti, a mi m'agradava molt a les rodes de premsa, un tio molt elegant. Jo crec que aquí Xavi Alonso potser entra una mica més al joc, una mica més a les polèmiques, i em dóna la sensació que és, com deia, el que demanarà a dia d'avui l'afició del Real Madrid, perquè si tens un ídol com a mínim a la banqueta que juga una mica també amb el món del periodisme, etc., doncs mira, almenys et pots fixar en alguna cosa, perquè en Mourinho va passar exactament això. Quan jugaven un mal partit, sortia Mourinho i feia la millor roda de premsa, entre cometes, de la història i la que serà més recordada.
Mira, 3 minuts per arribar a 3 quarts de 8 del vespre. Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parlàvem del Madrid. Ja tenim 11.
Sí, l'han publicat fa tot just un minut. Sense gaire sorpreses, el Madrid que jugarà amb Courtois a la porteria, defensa de 4 amb Alexander-Arnold, Militao, Hausen i Carreras, al mig del camp Tchouaméni, Valverde i Arda Güler, a dalt Mbappé, Vinícius i Brahim.
La notícia, diguéssim, és
que Rodrigo no juga, que ja ens ho esperàvem, però és com l'absència més destacada que pot haver en aquest 11.
Molt bé, doncs el Madrid que jugarà amb aquests 11 jugadors contra l'Osasuna, un partit que començarà a les 9 del vespre. I a tot plegat, què diuen els oients? A veure, Ripo, què preguntàvem als oients del Tot Costa i què estan contestant?
Doncs mira, preguntàvem al Madrid aquest any què. Donàvem 4 opcions. De moment, la nostra audiència pensa que el Madrid tindrà un paper discret, un 39%. El 26% diuen que guanyarà títols. El 23% diu que no farà res. I molt pocs, només el 12%, diu que aquest Madrid fa por. Hem llegit el que han anat comentant els oients al nostre perfil d'X del Tot Costa. Per exemple, el Macià ens diu que no en té ni idea, però que tant se val que si el Barça segueix com l'any passat al Madrid no hi té res a fer. El Damià és un d'aquest 12% que li fa por perquè creu que aquest any té un entrenador que no ha vingut a ser un titella de Florentino i que el té com un tio intel·ligent. I mentrestant el Pau diu que falta una opció, que és la de no farà res, però guanyarà títols, que mira, és habitual a Madrid.
Aquesta està ben jugada. Va, a un minut i arribarem a 7:45 del vespre. Fem una petita pausa i de seguida tornem per parlar del Girona. Avui presentació de Witsel i adeu de Miguel Gutiérrez. I també parlarem de l'Espanyol. Intentarem explicar qui és JJ Watt, aquest exjugador de la NFL que forma part doncs, de la nova propietat del conjunt perico. Dos minuts i tornem.
Viu un estiu que val per 3 al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
En Guàrdia, amb Enric Calpena. La història no s'atura mai, ni tan sols a l'estiu. I per això, de dilluns a divendres, emetrem l'Enguàrdia, una nova oportunitat de tornar a reviure les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda. Una hora d'història que us captivarà.
Va disparar, el que passa que se li va encasquillar la pistola, que si no, a hores d'ara estaria sec.
Asomava lo que parecía un brazo de una persona.
Aquest estiu, crims a Catalunya. Ràdio.
Es presenta a comissaria i diu que vol autoconfessar-se de la mort d'una persona.
Posem llum a la foscor.
Una discussió entre víctima i agressor fa genollar i li acaba dient que ho va matar.
Què va passar? Qui ho va fer?
Preguntava a tot el món qui ha sigut, tot el món em deia no ho sabem.
I per què?
No ser perquè cogi el martillo i le pegue un golpe.
De dilluns a divendres, a les 12 del migdia, Crims, amb Carles Porta.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
La pilota ha sortit a la dreta del porter. Hey, no vayas presumiendo por ahí. És la d'en Costa, aquesta. Diu, cada vegada que sento Hein, em penso que diràs això. Per tu, Costa.
Hey. Els grans èxits de l'Eduard Solà a l'antena de Catalunya Ràdio, un músic frustrat. Eduard Solà, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Avui informació de Can Girona marcada per dos noms, la presentació de Witsel, ara el sentirem, i també l'adeu de Miguel Gutiérrez, que finalment sí, marxa al Nàpols.
Sí, molts quiquis, jajajas, aquesta tarda amb el traspàs de Miguel Gutiérrez d'aquí a la redacció.
Per què?
Perquè em deien que si s'havia de produir les pròximes hores, però esclar, les pròximes hores poden ser 7 o 28 o 74, saps?
Sí, sí, sí. Aquí sempre estem buscant doncs, sí, que el company patini una mica i ens hi recreem i suquem pa. Però... Són bons companys aquí tots.
I tant, i tant.
Per Witsel, per Witsel, va. Comencem pel que es quedarà, pel que ha vingut a Montilivi.
Doncs Witsel, que no va poder debutar divendres passat, Mitchell va dir que encara no estava a punt, que li quedaven una o dues setmanes, i avui Witsel, com ja el vam poder sentir la setmana passada en els mitjans oficials del club, doncs ha dit que la trucada que li van fer tant Mitchell que l'entrenador com Quique Cárcel, el director esportiu, ho van fer desdir de l'oferta que tenia per anar al futbol italià a l'Udinese, y que veo que tiene buena conexión con Girona.
Cuando hablé con Girona y con el entrenador Quique, a veces hay cosas que siente esta conexión, que te dice que en tu cabeza es el sitio donde tienes que ir. Y bueno, fue así. La verdad es que fue todo muy rápido. La mejor opción para mí y mi familia era aquí. Todavía quería jugar en una liga... a tope y bueno, aquí estamos.
Witsel, que ha firmat per dues temporades, una fixa, l'altra opcional, depenent dels objectius. Ja hem explicat que no va poder debutar contra el Rayo Vallecano, però avui ha insistit que sí que estarà bé per poder debutar, encara que sigui només per uns minuts, diumenge que ve al Camp del Villarreal.
Bueno, llegué bien físicamente, pero claro que me falta ritmo de entreno, de entrenar con el equipo, y claro, un minuto de partido, pero ahora no tenemos tiempo, pero cada día me siento mejor, trabajo fuerte para recuperar el tiempo que perdí, y ojalá que el fin de Villarreal pueda estar ya con el equipo.
Doncs Witsel, que arriba a Montilivi, i un que doncs, marxa de Can Girona és Miguel Gutiérrez. Solà, farien bé de repassar les xifres d'aquesta marxa.
Sí, des d'ahir que va marxar a Itàlia, ja hi havia un acord des de feia uns quants dies, el Girona traspassa a Miguel Gutiérrez per 18 milions d'euros fixes més 2 variables. Això vol dir que el Girona se n'emportarà la meitat, és a dir, 9 més 1, perquè l'altre 50% el tenia els drets al Madrid. Miguel marxa després de 3 temporades al Girona, 112 partits i sobretot havent ofert un molt bon rendiment a les dues últimes temporades. Miguel és nou jugador del Nàpols.
Doncs que li vagi molt bé al bo de Miguel Gutiérrez. D'altra banda, Solà, un altre nom, Echeverri. Sembla que aquest davanter no acabarà arribant a l'equip de Michel.
Sí, ja dèiem i explicàvem que era molt i molt complicat, perquè Claudio Echeverri és un jugador internacional per l'Argentina i volia anar amb un equip de superior categoria. És evident, i tots ens hem de fer la idea que aquest any el Girona no pot convèncer, depèn de quins jugadors, perquè no estarà en competició europea. Semblava que aniria a la Roma, però com que la Roma volia una clàusula de compra obligatòria, el City no se'n volia desfer, però ha aparegut finalment el Bayer Leverkusen. És una sessió simple i, per tant, anirà a jugar a la Bundesliga. El Girona es queda sense Echeverri. Veurem com reacciona el City, que semblava que estava disposat a fer arribar a Echeverri al Girona. Aviam si troben algun substitut i a les pròximes hores, o els pròxims dies, o les pròximes setmanes, es pot trobar algun altre jugador que pugui arribar cedit via City.
Alguna cosa més, Solà?
Res més.
Doncs ho deixem aquí. Gràcies, Solà.
Adeu.
Parlem de l'Espanyol.
Tot costa.
Avui a Can Espanyol, renovació. En aquest cas, la d'Antonio Roca, fins al 2028.
És un somni fet realitat. Crec que, bueno, és un dels dies més feliços de la meva vida i que quedaran emmarcats, perquè aconsegueixo el somni de renovar amb l'Espanyol, de l'equip que, doncs, m'ha donat l'oportunitat de ser professional i ja, pues, consolidat i oficialment jugador del primer equip.
Doncs l'Espanyol que reté aquest talent de la Pedrera, i l'ídol, el conjunt perico de les últimes hores, és JJ Watt, aquest soci de l'Empeix, que, escolta, va celebrar la victòria de l'altre dia de l'Espanyol contra l'Atlètic de Madrid com si fos perico de bressol. Tenim a aquesta hora el Jesús Soler, company del podcast Tots al Blitz. Jesús, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal, com
un
esteu?
Un podcast dedicat a la NFL, al futbol americà. Ja ho sabeu que JJ Watt és una estrella d'aquesta competició. La primera pregunta, Jesús, ajuda'ns a fer una mica el perfil de qui era JJ Watt com a jugador, perquè he llegit que, escolta, millor defensor de la competició 3 vegades, hi ha algú que el compara amb Paolo Maldini, realment era un jugador important.
Podem parlar d'un Maldini o un Beckenbauer de la NFL. És un jugador que va estar pràcticament 12-13 anys a la NFL, una lliga on normalment els jugadors de mitja duren 3 anys, que és molt difícil físicament, i a més amb un nivell altíssim. Era un defensor, aquests defensors que estan a la línia, que surten per buscar el quarterback i placar-lo, que és la segona posició més important després del quarterback, i un jugador que va tenir un impacte grandíssim amb el seu equip, sí, amb el seu equip i en la lliga en general. Durant molts anys va ser el millor defensor, i ja ho dius, 3 vegades, un autèntic referent.
He llegit, Jesús, que és un jugador que és l'únic que ha aconseguit 20 sacs en dues temporades, que un sac és placar el quarterback, no?, abans que passi la pilota. Això deu ser molt important.
Correcte.
No?
No, és una de les jugades claus. A més, és el gol de la defensa, com diguéssim, no? És intentar que abans que passi arribar al quarterback i placar-lo. Sí, els seus números són estratosfèrics, ja està, ja dic, en els millors històrics de la NFL i d'aquest segle XXI, el millor jugador. Això, a més, s'ha de sumar que JJ Watt és una persona amb molt carisma, era una persona que era un emblema de la Lliga, perquè hi ha vegades que tens jugadors que són molt bons, però no tenen aquest carisma o aquesta capacitat tractora, no?, de la Lliga. JJ Watt no era això. JJ Watt tenia un ascendent molt gran, tant per la seva franquícia com per la NFL. I és una mica aquesta imatge la que hem vist aquest cap de setmana a Cornellà, no? Com es sap rodejar, com sap visibilitzar i ser una imatge important, no?, i referent pel seu equip.
Caràcter extravertit del exjugador de la NFL. Havia mostrat, Jesús, algun interès, JJ Watt, pel futbol? Allà li diuen sóc. O és una cosa que ha sorprès?
Que jo sàpiga, no. És a dir, això va venir molt de sorpresa. De fet, jo sóc perico, jo sóc soci, i de sobte que un dels meus jugadors favorits sigui el dueny, l'amo, el propietari de l'Espanyol, va ser una cosa que em sembla encara totalment surrealista. Ell mai havia escoltat que tingués cap interès o no en el soccer, no? O que hagi fet alguna declaració en aquesta relació. Ara sí que ho està fent. Ara, quan va als podcasts allà a Amèrica, el primer que fa és fer promoció de l'Espanyol, és a dir, està sent un ambaixador pues superimportant, la veritat.
Mira, anava a dir-t'ho i t'has avançat. Tu ets perico, per tant, sí. Interpreto que, escolta, més enllà que J.J. Watt sigui un exjugador de la NFL, aquest canvi de propietat et fa il·lusió? Creus que és una bona etapa pel futur de l'Espanyol?
Home, sens dubte, crec que, sobretot per d'on veníem, no? D'un propietari absent, un equip absolutament, bueno, dos descensos esportivament un fracàs, i necessitem alegria. L'Espanyol necessita creure-us de nou, sentir-se important, i de moment, amb els gestos públics que han tingut tant Alan Page com J.J. Watt, estan en aquesta direcció. Després ja veurem, i d'aquí dos anys ja veurem si ens estem queixant i el que sigui, però això és el que necessita el club ara mateix.
I escolta, Jesús, estàs de sort, perquè l'altre gran nom de la nova propietat, Alan Page, he llegit que als anys 90 va viure 3 anys a Barcelona i va jugar al Barcelona Búfals del Poblenou, que és un equip de futbol, sí, americà. Per tant, escolta, tu tens, sí, ara mateix, ets l'home més afortunat del món, podent unir la passió de l'Espanyol i la passió per la NFL.
Totalment. Jo pensava, devem ser 4, no cabrem un cotxe, no, els que ens agrada l'Espanyol i la tele, però sí, va ser com, ostres, que fort. A veure si algun dia aconseguim portar el nostre podcast d'aquí de la casa al J.J. Watt i fer-li algunes preguntes, però sí, és una coincidència d'aquestes que il·lusionen, i a veure com on va.
I l'última, Jesús, preguntar-te per l'estat del futbol americà a casa nostra, a Catalunya. Tots recordem el Barcelona Dragons, però cada cop que queda més lluny, quin és l'estat de salut d'aquest esport a casa nostra?
A nivell d'equips locals, cada vegada hi ha coses importants, tenim els Badalona Dracs, els Hospitalet Pioners, i en deixo molts, tenim molts equips, és un esport de nínxoles, és un esport petitet, però és un esport que va creixent, que agrada molt i que la veritat té molta potència. Van perdre els Dragons l'any passat, que van tornar com amb el nom dels Dragons amb la Lliga Europea, i els van perdre, ja van desaparèixer, no va funcionar aquest projecte, però a nivell de Lliga Nacional de Futbol Americà tenim una base important, hi ha molta gent jugant, també el futbol flag, que serà olímpic a les properes Olimpiades de Los Angeles, hi ha molts equips que juguen a futbol flag, que és la versió reduïda del futbol americà, on juguen amb mocadors en lloc d'amb contacte, no? Però jo crec que té una salut bona, evidentment sent molt de nínxol, però cada vegada té un creixement important, sí.
Doncs Jesús Soler, perico i company del podcast Tots els Blitz, gràcies per atendre'ns i fins la propera.
A vosaltres.
A veure, Ferran, aquest Espanyol, amb la nova propietat al capdavant, escolta, el primer dia guanya l'Atlètic de Madrid, eufòria continguda, però escolta, potser és el moment de l'Espanyol aquest any. Fer un pas endavant als despatxos i a la gespa.
A mi no em va agradar que algú preguntés per Europa a la roda de premsa posterior, entre altres coses, perquè sempre que es pregunta per Europa l'Espanyol va cap avall, però sí que és cert que jo, per exemple, veig aquest Espanyol molt millor que el de la temporada passada, molt més equilibrat, que no patirà. Així com la temporada passada va acabar salvant-se l'última jornada, crec que aquesta temporada és un equip per estar a mitja taula perfectament, i sí, mira, si després a les últimes jornades pots lluitar per Europa, doncs millor que millor. Però crec que la plantilla, no sé si encara arribarà algun reforç més abans que es tanqui el mercat, però és una plantilla molt, molt equilibrada. Crec que els 25 milions de Joan García els han invertit bé, amb bons fitxatges.
I amb renovacions, perquè Puado va dir l'altre dia...
Sobretot això, per mi és importantíssima la renovació de Puado. La temporada passada crec que l'Espanyol s'acaba salvant possiblement amb un 50% de mèrit de Joan García, però amb un 30% de Puado, i has pogut mantenir a Puado, que semblava durant molts mesos que estava fora de l'Espanyol. I en canvi al final l'has pogut mantenir. Penso que no patirà. Així com la temporada passada veies la plantilla i deies, bé, l'Espanyol potser està entre els 5 pitjors de la Lliga, ara ni molt menys, hi ha equips molt pitjors que l'Espanyol.
A veure, Gemma, què faràs a la matinada de dissabte diumenge a les 4:30, a 4:45 del matí?
Narrar un autèntic partidàs del Barça.
Per TV3, aquest All-Stars de la Lliga Mexicana contra el Barça femení, un Barça que està doncs de camí a Mèxic i farà aquesta mini gira de dos partits, el dissabte doncs contra aquest All-Stars i el diumenge a les 8 contra l'Amèrica femení. Un Barça, Gemma, que en les últimes hores doncs hem vist que li han marxat jugadors cas, ens hem d'amoïnar per el nou projecte de Pere Romeu sense jugadores que havien sumat molt els anys anteriors?
Jo crec que continues tenint un projecte prometedor, tens per mi les millors jugadores del món, seràs molt superior a la Lliga, a la Copa i a la Supercopa. Em preocupa un pèl més la Champions per com es van reforçant tots els equips, sobretot els d'Anglaterra, simplement per l'aposta que hi ha, per les inversions, perquè la Lliga t'ho facilita molt més que el que passa aquí amb el Barça, ja ho hem vist i hem patit tots i s'ha anat veient durant tot aquest temps els problemes que hi ha hagut de fair play, no només amb el Barça, sinó amb tots els equips de la Lliga s'han vist afectats, però el Barça ha patit molt en totes les seccions, especialment amb aquestes marxes de moltíssimes jugadores, però bé, continua tenint, jo crec, com he anat dient, les millors jugadores del món, crec que no patiran, i també és un bon moment per veure a les cares noves que hi ha al B. En el moment que el Barça estava pitjor, la Masia ho va salvar, i crec que aquí també pot tornar a passar. De fet, hi ha jugadores de renom, Xertel Defens anar més lluny, que tenia fins ara fitxa del B, veurem si acaba tenint fitxa del primer equip, però que ha fet un gran paper, per tant.
Arribarem a les 8 del vespre, de seguida ens actualitzem amb el Sergi Molero. Abans, però, Ferran, no me'n puc estar de preguntar-te també pel Barça femení. T'amoïna aquesta pèrdua de potencial de fons d'armari a la plantilla?
A veure, a mi no m'amoïna de cara al present futur més important.